Ahir, en aquest programa, parlàvem de la petició de presó del fiscal del cas Neymar contra Sandro Rosell, 7 anys i mig, Josep Maria Bartomeu, 2 anys i 3 mesos, i mentre estàvem fent la tertúlia va trucar l'advocat del soci Jordi Casas, que va denunciar precisament les presumptes irregularitats del fitxatge de Neymar a través de, fi, de tot el que ells han anat fent, i parlava d'un burofax que es veu que havia sortit, però que jo desconeixia, on s'amenaçava el soci Jordi Casas. El seu advocat, Felip Izquierdo, deia això aquí al Monarracó.
La única resposta és que quan tenen el burofax, envien un burofax i li diuen que li arruïnaran la vida. Clar, això és l'única resposta que tenim. I el Sandro Rosell va sortir a dir...
Perdoni, vostè té un burofax on diu que li arruïnaran la vida?
Sí, que li fotran de querelles i que s'entén molts cos judicials i que s'entenarà. Això és la resposta, el soci.
Qui ho firma, això?
Això, Freixa.
Toni Freixa.
Sí.
Toni Freixa va escoltar aquestes declaracions i va demanar també parlar-ne. Senyor Freixa, moltes gràcies per acompanyar-nos. Bon dia. I benvingut.
Moltes gràcies, bon dia. Gràcies per convidar-me i per tenir l'oportunitat de donar el meu punt de vista sobre tot això.
Jo, de debò, primer error meu, no sabia de l'existència d'aquest burofax. Després, al cap de 5 minuts, ja me l'havien enviat. El que diu aquest burofax, en data 24 de desembre de 2013, és a dir, la vigília de Nadal, senyor Casas, ahir dia tal, vàrem atendre el requeriment que el jutjat central d'instrucció número 5 ens dirigia a resultes de la querella que vostè va interposar en el seu dia. Em segueix amb independència del que resulta d'aquesta resolució judicial. Hem constatat que des de la data de la interposició de la querella fins i tot de dies abans, els mitjans de comunicació s'ha fet ressò de totes i cadascuna de les actuacions de la seva acció judicial, de la interposició de la querella, de l'informe del Ministeri Fiscal i de la interlocutòria del jutjat per la que se'n requeria la documentació ja presentada. Totes elles han aparegut als mitjans en tots els detalls que vostè ha tingut interès en publicar molt abans de que el propi querellat en tingués coneixement a través del jutjat. Com que hem pogut constatar que les filtracions no provenen en cap cas del propi jutjat, amb això es fa palesa la seva intenció d'instrumentalitzar l'acció de la justícia i d'alimentar la tafaneria popular. Fins a aquest punt el fem responsable dels danys que el Futbol Club Barcelona, el seu president, han sofert per aquests fets, i mitjançant aquesta carta el volem informar que quan conclogui aquest episodi li reclamarem la indemnització pels danys i perjudicis que les seves actuacions hagin ocasionat. Com vostè pot imaginar, la valoració econòmica dels danys seria molt elevada si l'accés que com a querellant hagi de tenir la documentació confidencial que ahir vàrem aportar al jutjat, vostè el fa extensiu als mitjans. Així doncs, tot respectant el legítim dret que li correspon com soci del Futbol Club Barcelona per sol·licitar la tutela judicial efectiva dels seus drets i interessos, el volem advertir que l'abús de dret i exercici dels drets que excedeixi dels seus límits normals, en dany pels altres, pot determinar l'obligació d'indemnitzar en danys i perjudicis causats, com en aquest cas, en què vostè està utilitzant un instrument processal penal, la querella, per tenir accés a una documentació confidencial i publicar-la a través dels mitjans de comunicació. Atentament, Antoni Freixa i Martín, secretari de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona. Això és el que va enviar vostè.
Així és, per tant... No cal comentar el contingut perquè ja vostè ha tingut l'amabilitat de llegir-ho, i d'aquest contingut se'n desprèn que el que va dir ahir el senyor Izquierdo és totalment fals. I el que es pretenia amb aquest burofax no és res més que el que cal des d'aquell moment i fins ara, que és protegir el club, protegir el seu president de gent que vol fer mal al club i de gent que vol fer mal al president. El senyor Casas, si el que volia era tenir una informació, el que hauria d'haver fet és interposar una demanda de tutela del seu dret d'informació davant del jutjat de primera instància de Barcelona, simplement. I allà haguéssim discutit sobre si aquests contractes són confidencials o no ho són. I si finalment no havien de ser confidencials i ell havia de tenir accés, el jutjat de Barcelona li hagués donat vista o hagués condemnat el club a exhibir aquesta documentació. Molt al contrari, ell el que va fer és anar-se'n a un jutjat de Madrid, acusar el president d'un delicte d'apropiació indeguda, i aquesta no és la finalitat d'obtenir la documentació. Però és que jo, a més, avui porto proves que demostren quina és la veritable intenció, no només del senyor Casas, sinó també del seu advocat.
Aviam, expliqui'm.
Miri, aquesta carta que vostè acaba de llegir és de data 24 de desembre de 2013, que és l'endemà que nosaltres vam portar tots els contractes de l'operació de Neymar al jutjat. Aquests contractes, com que el senyor Casas, a través del seu advocat, està comparegut en el jutjat, ell ja va tenir-hi accés. O sigui, ell va tenir-hi accés des de dies posteriors. Ell sempre ha dit que la querella l'ha posat només per tenir accés a la documentació. Jo, personalment, amb la intenció de tractar d'evitar perjudicis ara, o hores d'ara, ja ho sabem, que aquests perjudicis existeixen, oi? El president del Barça injustament està acusat de delicte fiscal, el Barça injustament està acusat de delicte fiscal, i l'expresident Rossell també, no? Doncs jo, conscient de que això podia passar, em vaig posar en contacte amb el senyor Felipe Izquierdo. El vaig rebre al meu despatx abans de que la querella s'admetés a tràmit. I el senyor Felipe Izquierdo i jo vam arribar a un acord de que el senyor Casas retirava la querella abans de la seva admissió a tràmit. Aquí porto un e-mail on li envio al senyor Felipe Izquierdo la nova versió del comunicat que el Futbol Club Barcelona havia de treure, i aquí el porto també, on el senyor Felipe Izquierdo em contesta "por mi, ok", llegeixo textualment, "cena lo mismo que yo, o sea nada, y curra el resto para que todo vaya rodado. Abrazo." Ell després es va entrevistar amb el seu client, amb el senyor Jordi Casas, amb un restaurant de Barcelona que està a l'Avinguda Diagonal, cantonada Tosset. Em va trucar des d'allà dient-me que el senyor Casas, malgrat haver tingut accés a la documentació, malgrat haver tingut la informació que ell tant demanava, volia continuar endavant i volia continuar acusant el senyor Rossell d'apropiació indeguda.
És a dir, quan hi havia, vostè va fer un acord amb ell, amb, a través d'aquest mail que m'ensenya, "por mi, ok", però el seu client va decidir que no.
Va decidir que, malgrat ja tenir tota la informació que deia que volia tenir, que volia continuar acusant l'expresident del Barça avui, aleshores president, Sandro Rossell, d'apropiació indeguda. Tant és així que era tan versemblant que arribéssim a un acord que des del Departament de Comunicació del Club es va preparar un comunicat per si aquesta trucada que jo havia de rebre el dia 21 de gener a la nit era acceptant l'acord, perquè, esclar, els advocats podem parlar de coses, però al final qui té l'última paraula és el client. Senyor Casas, la seva última paraula va ser que, malgrat tenir la documentació, volia continuar endavant. Es va preparar aquest comunicat i també porto aquí el mail que des del Departament de Comunicació del Club em van enviar amb el comunicat ja preparat. Si el senyor Casas hagués acceptat, s'hagués retirat...
El comunicat en data 22 de gener, és a dir, de l'endemà d'aquest mail del senyor Felipe Izquierdo, del 21 de gener, diu que el Futbol Club Barcelona informa avui que s'ha salvat una reunió a les seves oficines entre el soci Jordi Casas i representants del club, com a resultat de la qual el querellant manifestar la seva voluntat de desistir de la querella presentada mitjançant un escrit que tindrà entrada l'esmentat jutjat a les properes hores. El soci, una vegada obtinguda la informació que va motivar la seva acció judicial, ha volgut demanar determinats aclariments sobre aquesta qüestió. Després de la reunió, el soci s'ha donat per satisfet amb les explicacions obtingudes i ha manifestat que, atès que ha pogut constatar que hi ha plena justificació de les quantitats compromeses i tal, renuncia a l'acció judicial exercitada. Per la seva part, el Barça manifesta el seu respecte pel soci i les seves decisions i lamenta no haver atès amb anterioritat la seva sol·licitud d'informació. De la mateixa manera, agraeix a l'advocat, senyor Felipe Izquierdo, la bona predisposició mostrada a la reunió per trobar la sortida d'una situació que cap de les dues parts desitjava.
Aquesta última menció a l'advocat és perquè l'advocat Felipe Izquierdo va demanar molta insistència que ell també volia aparèixer al comunicat, que volia que el seu nom fos públic i que se sabés que ell havia intervingut en aquest procediment.
Val. Raúl Llimós, bon dia.
Bon dia, Jordi. Bon dia, senyor Freixa.
Bon dia, senyor Llimós.
Jo tinc entès que en aquell moment, aleshores, quan tot estava preparat diguem-ne que Jordi Casas en aquell moment acceptés el que ara estàvem comentant, ell al final no ho va fer perquè les garanties que a finals de 2014 li ha ofert el club a nivell de que no hi haurà cap tipus de represàlia jurídica, diguem-ho així, en el futur, no les va tenir per escrit en aquell moment, el mes de gener de 2014. Això és així?
En absolut. L'acord estava...
Vostès estaven disposats a oferir... Ell ara té un document per escrit del club, de finals de 2014. Ell aquest mateix document, vostès estaven disposats a oferir-li el mes de gener de 2014?
Aquest document que té ell ara, que és posterior a l'admissió de la querella, pel club no ha servit per res. És a dir, el club continua... És a dir, encara hem anat a pitjor, oi?
Però per ell sí.
Ah, bé, és que el senyor Casas ha de protegir-se a ell. Ell decideix posar querelles, ell decideix posar en perill el club, ell decideix que el club tingui un risc fiscal com el que està tenint, amb una sanció, amb una sol·licitud del fiscal, amb una pena de presó pel president. Tot això és molt greu. I, a més, vol que el club el protegeixi amb ell. No miri el club, i almenys jo, com a directiu, actualment, com a secretari aleshores, la meva única missió és protegir el club, el Futbol Club Barcelona i el seu president. I això és el que he fet i faré sempre fins al final.
Però diguem-ne
que... El senyor Casas, que es protegeixi ell sol si considera que el que ha fet no està ben fet.
Sí.
Home, jo crec que és prou evident que el fet de que el Barça estigui acusat per delicte fiscal i hi hagi una petició de presó pel senyor Rossell i pel senyor Bertomeu, home, jo crec que la cosa és suficientment greu com perquè ens ho prenem en sèrio.
Però la pregunta directa és, si Jordi Casas hagués tingut el document que va obtenir a finals del 2014 a gener de 2014, Jordi Casas potser Vostè creu que hauria...
Escolti, jo no, jo...
Que hauria retirat la querella abans?
No, escolti, m'és absolutament impossible parlar en hipòtesi del que un senyor que s'atreveix a posar una querella criminal davant de l'Audiència Nacional contra el president del Barça vulgui o no vulgui fer. Circumstància que potser, això sí que li he de dir, el senyor Casas, potser aquest detall tècnic de que anar al jutjat de primera instància de Barcelona a interposar una demanda civil hagués sigut suficient, no ho sap. Senyor Casas no és advocat. El seu advocat ho sap perfectament. Senyor Felipe Izquierdo sap perfectament què és el que està fent quan interposa una querella criminal a l'Audiència Nacional.
Vostè creu que en algun moment ha tirat més del carro Felipe Izquierdo que Jordi Casas?
És que no ho sé. Miri, jo el que... la veritat és que sempre que passen aquestes coses a la gent li agrada especular si té algú a darrere, si hi ha algú que l'empeny, si hi ha algú que el subvenciona. Jo no vull entrar en aquest joc...
Però li preguntaré, vostè creu que hi ha algú darrere del senyor Casas?
Insisteixo, ho estic dient, no vull entrar...
No, però és important saber-ho pels socis del Barça i pels seguidors, saber si hi ha algú darrere de segons quins personatges del que formen part de la història del Barça.
No és la meva manera de comportar-me, especular sobre coses de les que no tinc cap evidència.
No, però si estigui a la pedra i amaga la mà, senyor Freixa, és a dir, si vostè té la certesa, o com... Vostè té alguna certesa o no?
Cap, per això li estic dient, com que no en tinc cap certesa...
Per tant, en tot cas seria una sospita, no?
No, però és que tampoc la tinc. No, ja se sap que amb una qüestió tan rellevant com aquesta, especulacions, vostès, els mitjans de comunicació, òbviament fan la seva feina, molt ben feta, per cert, i escolten, i hi ha rumors, hi ha comentaris, a tots ens arriben molts comentaris, però jo seria profundament injust acusant o simplement especulant o sospitant de gent respecte de la qual no tinc cap evidència que estigui darrere el senyor Casas. Jo el que sé és que el senyor Casas ha anat amb un advocat que han interposat una querella d'una manera absolutament injusta, d'una manera absolutament abusiva, posant en risc el Barça, posant en risc el seu president, i actualment estem visquem la situació que estem visquem. I ara tots ens adonem i diem, carai, quina injustícia. Sí, però siguem conscients que el senyor Casas des del primer moment tenia aquesta intenció, des del primer moment vam estar a punt d'arribar a un acord i evitar tot això, i ell no va voler. I el seu advocat, en comptes d'anar al jutjat de Madrid, de Barcelona, perdó, se'n va anar a Madrid a acusar d'un delicte. Per obtenir una informació no cal acusar d'un delicte. El dret d'informació és un dret del soci.
El club
ja
va fer alguna cosa mal feta?
En quant a què?
D'aquest cas, al començament, per exemple, quan aquest seguidor, aquest soci, demana una informació i no se li dona en males maneres, segons sembla... això no està mal fet per part del club?
No, en males maneres no. El club anava a donar-li la informació, s'estava preparant aquesta informació per donar-li. No hem d'oblidar que el senyor Casas és una persona que ja va promoure un vot de censura contra aquesta junta, legítimament, eh? Uh-huh. Que un vot de censura, escolti'm, està previst als estatuts. I anteriorment ja també es va personar al club per liderar una determinada acció en una assemblea de socis. O sigui, era una persona molt activa en contra de la gestió de la junta directiva, per dir-ho així. Un soci respectable, eh? Cadascú pot optar per actuar com vulgui. Però molt actiu en contra de la junta directiva. Ara anava per aquesta via i des del club s'estava preparant la seva resposta. Ell no va esperar la resposta i va interposar la querella criminal i, a més, es va encarregar de que se sabés que havia interposat una querella criminal.
Escolta'm, vostè deia fa uns moments, vostè està en contra de la gent que vol fer mal al Barça, al club i al seu president?
Òbviament.
Oriol Girard...
Cap soci del Barça pot estar a favor de que es faci mal a la institució.
Oriol Girard està en aquest pacte, també?
Oriol Girard és un soci del Barça que va interposar una moció de censura que van recolzar 24.000 socis. Si Oriol Girard està en aquest PAC, 24.000 socis que van votar...
No, jo li pregunto, eh?
No, jo li contesto. Si Oriol Girard està en aquest PAC, voldrà dir que els 24.000 socis que van secundar la seva iniciativa també ho estan. Per tant, en la meva opinió, no puc parlar malament de 24.000 socis.
Per tant, no puc parlar malament d'Oriol Girard?
Òbviament.
Òbviament no?
Òbviament no.
Val. Vostè està darrere d'Oriol Girard?
En absolut. No sé què vol dir estar darrere.
Que vostè ha finançat, ha subvencionat el senyor Oriol Girald perquè tirés endavant aquella famosa moció de censura.
Miri, i això també està d'actualitat, oi? Quan vostè... jo vaig mostrar l'interès de venir avui aquí per parlar del que el senyor Felipe Izquierdo va dir, doncs ahir a la nit ens apareix un incendi a la xarxa social a través d'un exjugador que el que hauria de fer és donar exemple.
L'ha donat durant molts anys, eh?
Per això, però ahir no. I
per què ahir no?
Doncs perquè va tornar a acusar-me d'una cosa que durant els últims 7 anys, la moció de censura és de l'any 2008. Des del 2008 fins ara, pràcticament 7 anys, des de determinat sector del barcelonisme, òbviament dels que es senten perjudicats per aquell vot de censura, se m'ha acusat a mi personalment de tenir alguna cosa a veure. Torno a dir el que he dit durant no sé si 50, 80, 120 vegades, no tinc res a veure, no he finançat res, no he intervingut en res, no he participat en res, llevat de votar aquell vot de censura, òbviament, com tants i tants socis que van votar, que suposo que mereixen tot el respecte, com també mereixen tot el respecte els socis que van votar el vot de censura que va promoure el senyor Laporta contra el senyor Núñez. Ah. També mereixen tot el respecte. Mm. Per tant, escolti, si el que es
igual
pretén...
Igual que mereixen respecte als socis que demanen una informació sobre un jugador determinat perquè els estatuts l'avalen.
Efectivament. I la tutela judicial d'aquest dret, i la tutela judicial d'aquest dret no es troba a l'Audiència Nacional de Madrid, sinó que es troba al jutjat de primera instància de Barcelona.
Bueno, però
i no es pot acusar d'un delicte per obtenir una informació.
Val, però de tota manera ho pot fer, amb la qual cosa no sé si hi ha voluntarietat o no d'un soci del Barça de fer mal al president del Barça i de la seva junta directiva.
Escolti, que ho pot fer en termes d'hipòtesi, és clar que ho pot fer i la prova és que ho ha fet.
Val, sobre el
que
tema...
no ho hauria de fer és una altra cosa.
Sobre el tema Massip, vostè, no sé si vas, ahir l'Enric Massip va ser el tu diràs de RAC1, a partir del moment que surt efectivament aquesta piulada. Massip diu, per tots aquests que no van escoltar, que la seva germana, la seva, Anna Freixa, va ser qui va contractar la parella d'Enric Massip, l'actual dona d'Enric Massip, per treballar en el procés de la moció de censura del 2008. I va explicar que no cal ser gaire espavilat per veure una connexió entre la moció de censura d'Oriol Giral i Toni Freixa i l'actual junta directiva.
Tampoc s'ha de ser ni mag, ni s'ha de ser molt intel·ligent per, bueno, per tu quadres coses, però cada un les ha de quadrar i jo no les explicaré. Algú quedarà retratat perquè, clar, hi ha connexions que després poden ser o no poden ser, però hi ha connexions que, bueno, doncs, després de molts anys, doncs, algú pot vincular.
Pots explicar?
Això de poden ser o no poden ser, això sí que és amagar, llençar la pedra i amagar la mà. Li puc explicar el que li acabo de dir, que no he tingut cap vinculació, que no he estat al darrere, com es diu, que no tinc cap vinculació ni participació ni finançament, res, amb la moció de censura, i que qui faci qualsevol afirmació el que ha de fer és exactament el que jo he fet avui aquí, portar documents i acreditar-ho, perquè fer afirmacions així lliurement sense acreditar-ho...
Ahir sortia una fotografia del Mundo Deportivo...
Vol dir tenir intenció de fer mal. Vale, senyor, el senyor Massip, el qual admiro com a esportista, quan portava el número 5 i el braçalet de capità, i té la samarreta retirada, per tant és un personatge emblemàtic del barcelonisme, des de que ja ha deixat de treballar al club i des de que ha deixat de ser un assalariat del club, no està fent honor a la figura que hauria de ser, que és un gran exjugador del Barça. Els socis del Barça, el que esperem d'un gran exjugador, d'una figura emblemàtica, és que sigui exemplar.
La seva germana va treballar per Oriol Giral?
Escolti, miri, si entrem en qüestions familiars, hauré de donar...
No és qüestió familiar, no. És qüestió senzillament de que una germana seva ha treballat per una persona que ha tirat endavant una moció de censura. Sí o no, és molt senzilla la resposta.
Li demano, sisplau, que em respecti aquesta resposta, que no és una resposta qualsevol. Li estic dient, el que jo he de dir sobre aquest tema ja ho he dit, que no he tingut cap intervenció. Perquè si el que es pretén amb tot això, al cap i a la fi, és que jo reconegui que he tingut una intervenció quan no l'he tingut mai. I ja he dit que no he participat mai en res. Si ara vostè em pregunta per una qüestió que entrem en el terreny familiar, em farà donar detalls o no detalls de les meves circumstàncies familiars i personals que vostè m'ha de respectar, que jo no vulgui fer cap
però
comentari.
Però respectarà també que llavors es creï un xup-xup respecte a que, carai, la seva vinculació familiar amb Oriol Giral, que és una persona que va tirar endavant una moció de censura en termes, en alguns casos, per molta gent, interrogatius.
Jo respecto el xup-xup aquest que vostè comenta, cadascú que el faci com vulgui. Jo vull que quedi clar el que jo acabo de manifestar avui aquí, que no he tingut cap intervenció i que qui vulgui fer-me mal, que vulgui acusar-me, que ho faci amb proves, perquè jo no he tingut cap intervenció en aquest tema.
Vostè coneix Oriol Giral?
Esclar que el conec. És un soci del Barça, és advocat, Barcelona, amb 1 milió i poc més d'habitants, en principi la gent que...
L'ha vist molts cops?
Home, molts cops és un terme relatiu, però 3 o 4 vegades, o 5 vegades, no sé, ens hem trobat, ens hem saludat, sí.
Heu dinat o fes algun àpat junts?
No.
No.
O sigui, algun àpat en alguna ocasió, potser sí, però vaja, tot això... Sí, com si fos el meu veí, no sé.
Home, però jo amb el meu veí no sé si vull anar a sopar, jo no
ho sé.
Sí. Parlaríem d'alguna cosa vinculada amb el Barça, suposo, no? Perquè, clar, una cosa sempre és que vostè tingui un soci perquè vol fer una moció de censura,
escolti,
i un altre és anar a fer un sopar per parlar de segons
què. Com també he fet un cafè moltes vegades amb el senyor Jordi Finestres, que és el cap de comunicació del senyor Laporta. Què vol dir això?
No, però no em compari.
Sí, home, com també m'he assegut amb una taula...
Un és el cap de premsa del senyor Laporta i l'altre és un soci del Barça que tira endavant una moció de censura.
Bueno,
de la qual una junta directiva se n'ha de mantenir al marge, per entendre'ns.
Dues persones profundament respectables.
Això no ho he negat, senyor Freixa.
No, perquè si vostè el que està en pregunta és si jo, pel fet de seure'm en una taula amb el senyor Giral, és que tinc alguna vinculació, li dic que...
No, jo no dic que tingui cap vinculació. Jo el que estic dient és que, de la mateixa manera que vostè pot dinar amb qui li roti, només faltaria, i si és advocat, per a temes d'advocats, perfecte, entendrà que també li digui que sorprèn que vagi a dinar amb un soci del Barça que ha empentat a fer una moció de censura...
No he dinat mai amb ell.
O sopat.
No ho sé. No, és que recordo un dia que vam fer un cafè fa temps, però és igual, és que és anecdòtic, això és... Diria, amb tots els respectes, arriba al punt de ridícul, no? Anar a veure amb qui un dina o sopa o prendre un cafè... Ja dic, amb el senyor Finestres he pres un cafè moltes vegades.
Sí, però repareixo, un és cap de premsa del senyor Laporta i l'altre és una persona que no té res a veure, és un soci del Barça que ha empentat una moció de censura davant d'una junta directiva i per això... Sorprèn que una persona que, diríem, estava a l'oposició en aquella junta directiva vingués a prendre un cafè o anés a dinar amb el senyor Giral.
Jo estava a l'oposició? Estàs referint a mi?
Sí.
No, escolti'm, jo oposició no n'he fet mai, eh?
No?
Jo he dit la meva opinió de les coses, però jo oposició... Què vol dir estar a l'oposició? No. Jo soc un soci del Barça. Miri, jo soc un soci del Barça que vaig recolzar la candidatura del senyor Bassat l'any 2000, que vaig formar part de la junta del senyor Laporta el 2003 com a lletat assessor i vaig ser membre de la comissió de disciplina, per tant, tinc vinculació amb el senyor Laporta. He estat a la junta directiva del senyor Rossell i ara a la junta directiva del senyor Bartomeu. No sé què vol dir ser oposició. En qualsevol cas, soc un soci al servei del Barça, això segur.
Jo crec que ho podríem resumir dient, i això crec que no passa res per dir-ho, perquè crec que és una evidència, senyor Freixa, que sí que hi havia un corrent de simpatia cap a aquesta acció d'Oriol Giral.
De fet,
no ho ha dit, però interpreto que vostè va votar a favor de la moció, vull dir que hi havia un corrent de simpatia en el seu entorn o en l'entorn de l'actual junta directiva cap a aquella acció d'Oriol Giral.
Però és que, escolti,
això no passa res per reconèixer.
Un vot de censura és un mecanisme previst als estatuts que torno a recordar que el senyor Laporta en va iniciar un contra el senyor Núñez, que el senyor Giral en va iniciar un altre contra el senyor Laporta, que fa 4 dies ja ara parlàvem del
senyor Casas, ho va intentar. Però les normes van canviar a mig intent.
Si la Generalitat canvia les normes, escolti'm...
Sí, però allò era interpretable, com vostè sap.
Bueno, en qualsevol cas, el senyor Casas ho va interpretar de manera que ni va presentar cap signatura. És igual. El que vull dir és que el Futbol Club Barcelona és de la manera que és i està regulat com està regulat, i això passa. Aleshores, em sembla que és injust criminalitzar el senyor Giral, per exemple, i trobar com normal que el senyor Laporta o el senyor Casas facin el mateix. Quan, a més, el que va promoure el senyor Giral va tenir el recolzament de 25.000 socis. És que jo crec que quan li faltem el respecte al senyor Giral, li estem faltant el respecte a aquests 25.000 socis. I no es tracta de simpaties o d'antipaties, es tracta de que la gent s'expressi democràticament, que és el que sempre ha fet el Barça. El Barça és un club extraordinari on la gent s'expressa democràticament i on triem la nostra junta directiva per la voluntat de tothom. I això no ho pot dir ningú, que ho diem nosaltres.
Vostè vol ser president del Barça?
Escolti, jo ara mateix sóc directiu del Barça.
No. Fins aquí arribo.
I la meva funció és ser directiu, protegir el club, la seva junta directiva i el seu president.
Segon intent. Però a vostè li agradaria ser president del Barça?
Jo crec que qualsevol soci del Barça li agradaria ser president del Barça, si m'està parlant d'il·lusions.
Sí.
D'il·lusions.
Sí, d'il·lusió.
Esclar.
Ho vol ser?
Si forma part del terreny de les il·lusions, no descarto que quan arribi el moment m'ho pugui plantejar, però és que ara no toca això. Ara no és moment.
Queden 4 mesos per les eleccions,
sí,
per menys, eh?
Sí, però mira, jo fa un any i mig que no parlo, pràcticament, un any i 3 mesos, i crec que ara no fa cap bé al club un soroll de contingut electoral. El president va dir, quan va anunciar que hi haurien eleccions, que demanava fair play. És bo que tothom que vulgui arribar a participar ho respecti. I jo, que no tinc decidit si ho faré o no ho faré, en qualsevol cas el que faré serà respectar aquesta petició de fair play que va fer el senyor Bartomeu.
I ja que fa tant que no parla, aprofitem i, com a mínim, li vull fer una pregunta sobre el cas Neymar i sobre les afectacions electorals que pot tenir el cas Neymar, ara que ja coneixem l'escrit d'acusació del fiscal, a falta que l'accepti, no sé si és la paraula tècnica el jutge del cas. Creu que és una pedra molt pesada a la motxilla electoral de Josep Maria Bartomeu, aquest cas?
no ho sé, i això li correspon valorar-ho amb ell. El que sí que li puc dir és que és una profunda injustícia que el Futbol Club Barcelona estigui acusat de delicte fiscal i el seu president actual estigui acusat de delicte fiscal amb una petició de presó. És una profunda injustícia.
Vostè, com a advocat i jurista, també veu flipa amb el procediment?
Absolutament, i jo crec que això ho hem de defensar amb contundència, i tots els socis del Barça hem d'estar molt conscients de que aquesta actuació és absolutament anormal i hem de protegir la institució. I per mi, en tot cas, no quedarà. Jo sempre defensaré la institució perquè trobo que aquesta és una qüestió que s'hauria d'haver resolt en tràmit administratiu, en fase administrativa, amb l'agència tributària. Tot és una qüestió d'interpretació de quina és la naturalesa jurídica dels negocis que s'han celebrat, si hi ha un contracte simulat o si no hi ha un contracte simulat, ja n'hem parlat moltes vegades, i això al final a Hisenda el que se soluciona és pagant, però mai posant a una persona que no s'ho mereix amb un risc d'ingressar a presó i de patir una multa. Estic parlant del senyor Rossell i del senyor Bartomeu.
Veu que hi haurà alguna cosa al darrere, aquí?
Torno al que hem dit abans. Es parla molt, es diuen moltes coses.
No, però això és evident. Hi ha molts programes i moltes ràdios i moltes teles. Però vostè què en pensa?
Home, escolti, que Catalunya no són massa estimats a Madrid, això no ho penso jo, sinó que ho sabem tots. I tots tenim indicis i podem pensar i podem creure què és el que l'interès que pugui haver en tota aquesta qüestió. Però també vull tenir molt respecte per les institucions, vull tenir respecte pels jutjats, vull tenir respecte pel Ministeri Fiscal, perquè no pot ser d'una altra manera. El que sí que analitzo no és la causa, que és el que vostè m'està preguntant, sinó la conseqüència. La conseqüència la trobo profundament injusta.
Vostè creu que un candidat a la presidència del Barça es pot presentar estant imputat?
És que ja dic, això és, li correspon valorar un vell, i en tot cas els socis. Els socis. Els socis del Barça, quan un candidat està acusat i amenaçat d'anar a un judici i de poder ingressar a presó, doncs triaran si aquest candidat pot assumir la presidència amb el risc que això comporta. Ell, per començar, el senyor Bartomeu haurà de prendre la decisió íntimament i personalment, i jo li respectaré sempre. I després els socis del Barça escolliran si amb aquesta condició es pot ser president o no.
Amb el risc que això comporta, quin risc?
Home, escolti, això és molt seriós. Quan hi ha una petició del fiscal d'ingressar de 2 anys i 3 mesos de presó, és que l'amenaça de la presó existeix. I esclar, això és una cosa que no li desitjo a ningú, i al senyor Bartomeu encara menys, per ser company meu de junta com ha estat i actualment el president de la junta de la que jo formo part, però és una cosa molt seriosa.
Escolti'm, hi ha un document, perdona, jo tornant als documents i acabo de seguida, eh?
Sí.
Hi ha un document entre, diuen que hi ha un document, i vostè m'ho confirmarà, entre Casas i Cardoner firmat. És veritat? Existeix aquest document?
No en tenia.
Per fer un pacte?
No en tenia cap coneixement, ni l'he vist mai. És primera notícia.
Primera notícia, eh?
Sí.
I que
sí, sí.
Diuen que vostè no va voler firmar. Això no és veritat.
No. Escolti, aquí hi ha un detall molt important sobre això que vostè m'està dient, que ja sé per on van els fets. Jo vaig promoure un pacte amb el senyor Casas abans de l'admissió a tràmit de la querella, que és quan s'ha de pactar. Després de l'admissió a tràmit de la querella, qualsevol pacte és innecessari ni no produeix cap efecte. Bueno, produeix l'efecte que el senyor Casas està tranquil, que sembla ser que és el que li preocupa, però el procediment judicial continua perquè el fiscal...
Perquè vostè va dir, escolti'm, això no es
no,
pot firmar...
No, quan el senyor Izquierdo, que el pacte era que cobrava 10.000 euros pels seus honoraris, em va trucar després de l'admissió a tràmit de la querella per demanar-me el pacte, perquè va dir, home, escolta, va, pactem o no pactem allò que... Escolta, que el Jordi ja vol pactar ara. Dic, no, home, no, ara que ja s'ha admès a tràmit la querella...
Però Cardoner va firmar algun document, li consta o no?
No ho sé, si el senyor Cardoner, el seu criteri és que el pacte s'ha d'arribar encara que s'hagi admès a tràmit la querella, doncs serà el criteri del senyor Cardoner. Els fets demostren que el president del Barça està acusat de delicte fiscal malgrat haver arribat al pacte, per tant no serveix de res.
Però si el vicepresident Cardoner firma un document, vostè és després qui li diu, com a secretari de la Junta, diu en aquell moment, escolti'm, això no està ben firmat.
Si el senyor Cardoner ha fet això a títol individual, jo no n'he tingut cap coneixement.
No en nom del club, en tot cas, ni cap...
La Junta Directiva del Futbol Club Barcelona mai ha tractat el tema d'arribar a un acord amb el senyor Jordi Casas. Si el senyor Jordi Casas té un pacte, un document signat, no ha passat per Junta Directiva, ho ha signat el directiu que sigui.
Alguna cosa més, Raül?
No, que fixa't, mitja hora parlant i tot són... hem parlat de mans negres d'aquí al darrere d'aquí, en més d'una ocasió, de pactes...
Si vols, parlem de que guanyarem el triplet, eh?
No, és aquesta...
Que això ens oblidem. El que passa que...
No, però és que el Barça té dues cares, i aquesta és la cara Falcón Crest, eh? És la cara dinastia, la cara Colabrot.
No, és la cara de tenir 150.000 socis apassionats per una cosa que ens omple la vida.
I ser un club viu, dinàmic...
altres clubs viuen el dia del partit i durant una setmana ni hi pensen. Nosaltres vivim 24 hores al dia al barcelonisme i ho vivim amb passió i aquestes coses passen. Però en qualsevol cas l'important és poder donar explicacions, poder deixar clar quina és la intenció de cadascuna de les persones que han intervingut en tot això, i jo avui estic satisfet de les explicacions que he donat.
Senyor Toni Freixa, gràcies per venir.
Moltes gràcies.
Gràcies. Són 3:15 pràcticament, de seguida tornem. Què farem aquesta tarda, Raül?
Doncs, home, jo crec que ens falta per escoltar una pota, ja parlant d'aquesta cara del Barça, que és Oriol Giral, no? Ahir vam escoltar Enric Massip, ara acabem d'escoltar Toni Freixa. Avui intentarem parlar amb Oriol Giral perquè ens acabi de completar la pel·lícula, i avui va ser El dia passa per Madrid, perquè avui hem de saber, en principi,
final, no?
Quan comenci el primer toc, ja ho hem de saber on es juga la final de la Copa del Rei.
Va, jo aposto doble contra Sensil que no serà Madrid.
No, Madrid segur que no.
Jo aposto que serà València.
I jo cada dia que passa me'n sumo més que serà Sevilla. O sigui que...
Ah, sí?
Sí.
Doncs vinga. Senyor Freixa, repeteixo, gràcies. No, gràcies, Raül Llimós. 3:15 d'aquí, només Mainat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.